Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres i espero i desitjo que esteu tots la mar de bé. Parlem d'intel·ligència artificial. Ja sabeu que si parlem d'intel·ligència artificial ja estem parlant d'una realitat que tenim dia a dia ja cada cop més ficada a les nostres vides i als nostres operatius. Pràcticament tot ja comença a tenir un protagonisme o una intervenció directa o indirecta de la intel·ligència artificial. Això va per barris. Això va per barris. Del que era un somni de ciència-ficció pels que tenim certa edat, allò de màquines que pensen i raonen, a una realitat que creix exponencialment, amb totes les avantatges i perills que això comporta. S'ha de legislar? Sí, sense cap mena de dubte. Hem de posar límits a la IA. S'ha de posar uns límits, però més que per la tecnologia en si, perquè la tecnologia en si no és dolenta, més aviat al contrari, és positiva, posar límits per les persones, no a la IA, a les persones que poden utilitzar malament la IA. Per això s'ha de posar límits i barreres. Condició humana. És que somos así. Somos así. Què li vamos a hacer? Ara, apliquem tot això d'una part positiva. Apliquem la IA a la investigació. Això, la IA aplicada a la investigació, significa una cosa, i alguna vegada ja ho hem parlat aquí, sobretot en les persones de diagnòstic d'imatge, amb els professionals de diagnòstic d'imatge dels hospitals, que la IA, una de les qüestions que té és aquesta capacitat de manipular dades d'una manera enorme i molt ràpida per arribar a conclusions que, en principi, sense la IA, sense aquesta intel·ligència artificial, es trigaria molt més temps, però amb la IA es fa rapidíssim. Clar, evidentment, hi ha d'haver una supervisió humana, perquè no tot... la IA t'ajuda, però no significa que encerti. La IA fa, però no significa que encerti. Això és una altra cosa. Però sí que t'ajuda, sí que ajuda, eh? Ara, com ho fem això per aplicar-ho a investigacions? A trobar noves molècules, a investigar nous medicaments. I aquí ja ajuntem dues coses. La primera, que estava parlant, de posar límits, és a dir, regular la IA, i això Europa ho sap fer molt bé. Europa, possiblement, la regulació de la IA és de les més brutals que hi ha a tot el planeta, per la part positiva i per la part negativa. I després, tot això, la competitivitat que pot donar-te tot això. Investigar amb la IA. Ens fa competitius davant de Xina o dels Estats Units, per exemple, on la regulació de la IA i protecció de dades és bastant més laxa, per exemple, o no? I després, la IA aplicada a la investigació de nous fàrmacs, com retalla el temps de tenir nous fàrmacs? Com ens pot ajudar? És que s'està obrint un camp dins de la medicina, no només a la qüestió de diagnòstic, sinó a la creació de nous fàrmacs i trobar noves maneres de combatre, jo què sé, poso el càncer, per posar un exemple, medicaments, formes, maneres, personalització de medicaments, medicaments personalitzats. Estem parlant d'un camp que no fa gaire s'ha obert i que també creix exponencialment. I la darrera pregunta que tinc al cap, això, a l'escurçar el temps d'esforç i el temps d'investigació i fer-ho tot més àgil, ens donarà l'oportunitat de tenir medicaments més barats? Aquí ja podríem entrar amb moltes respostes, però mireu, us explico. Resulta que el dia 30 d'octubre es celebren les 12è jornades anuals de l'AECIC. L'AECIC és l'Associació Espanyola de Companyies d'Investigació Clínica, i d'entre els temes parlaran d'aquests, no? I parlem precisament amb el seu president, el president de l'Associació Espanyola de Companyies d'Investigació Clínica, el senyor Òscar Salamanca, que el tenim al telèfon. Òscar, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias por estar aquí con nosotros. ¿A este nivel Europa podría competir al final con China o Estados Unidos? ¿En innovación? Podríamos. ¿En este caso farmacéutica?
Sí, ya estamos compitiendo. De hecho, el tercer país en número de ensayos clínicos en el mundo innovadores es España, por detrás solamente de Estados Unidos y China. Y si comparas la población referencia que tenemos en España y la población referencia que tienen en Estados Unidos o China, no tiene nada que ver. Con lo cual, sí estamos compitiendo ya, y la idea es un poco también con el tema de la inteligencia artificial, estar pues eso, en líderes y la punta del iceberg de la parte de desarrollo. Tenemos excelentes profesionales médicos, un sistema sanitario que invita a la investigación, centros comprometidos y pacientes que participan en los ensayos. Eso hace que el entorno haga que, ya te digo, seamos el tercer país en el mundo detrás de Estados Unidos y China en número de ensayos clínicos innovadores.
Pero esto se conoce poco, como el tercer país me parece una barbaridad, ¿no? Positivamente hablando, me refiero.
Bueno, sí, se conoce poco y además si tienes en cuenta que, por ejemplo, Alemania tiene el doble de población que nosotros o Francia tiene un 70% más de población que nosotros, todavía el valor es más interesante. Hemos conseguido en España tener una buena relación coste-beneficio, hemos conseguido tener una gran calidad y hemos conseguido tener unos equipos de investigación y una coordinación entre todos los actores, los promotores de los ensayos, los comités éticos, la Agencia Española de Medicamento y los equipos investigadores, que ha conseguido pues eso, que sea un atractivo y un referente, y que podéis ver también en publicaciones internacionales cómo la gente quiere venir a España a hacer investigación y a poner en marcha sus ensayos clínicos aquí.
Óscar, me vas a permitir que te haga una pregunta, porque no es difícil encontrar siempre personas que critican a las farmacéuticas. ¿Por qué hay tan mala prensa? ¿Por qué hay un sector que le da tanta mala prensa a las farmacéuticas?
Bueno, porque hay un sector que yo creo que lo que piensa es que desarrollando fármacos no se puede ganar dinero porque eso mejora la salud. Y yo, en contraposición a eso, lo que diría es que la esperanza de vida de los últimos 60 años ha mejorado y estamos en cifras ahora entre 85 y 87 años de esperanza de vida gracias al desarrollo farmacéutico que se ha hecho y que lo han hecho compañías privadas. Desafortunadamente, la inversión que se realiza por parte del gobierno es muy baja en el desarrollo de nuevas terapias, lo tienen que hacer las farmacéuticas, y son criticadas porque en esa parte, bueno, pues también tienen un interés económico, porque al final es un ente privado que cotiza en bolsa y que tiene que dar su rentabilidad a los inversores, igual que se hace en el sector del petróleo, en el sector de la automoción, en el sector financiero.
El textil, por ejemplo, sí. Bueno, hablemos de la ética, porque aquí entraría la ética. Por ejemplo, cuando hay un fallo que causa un algoritmo de la IA, o yo qué sé, cuando hay un error o demás, ¿cuáles son los límites éticos de una farmacéutica? ¿Dónde ponemos los límites?
Los límites éticos siempre están por encima de los tecnológicos. Es decir, la regulación es tan estricta que la ética está siempre por encima de la parte tecnológica. Es tal el caso que todos los proyectos que salen negativos tienen la obligación de publicarse. Con lo cual, está en un entorno regulado, con unas normas de buena práctica clínica internacionales, y que solamente el no hacerlo desde el punto de vista ético te tiene unas repercusiones financieras y de imagen para cualquier compañía que no se atreven ni ninguna es capaz de hacerlo. Uh-huh. O sea, no hay ningún lugar a duda.
Óscar, volviendo al tema IA, volviendo al principio cuando hablábamos que la IA ya es una realidad y que está ayudando precisamente a reducir tiempos de desarrollo, a acelerar en este caso investigaciones y demás, ¿qué compromiso, qué problema puede haber, si puede haber un problema, en reducir los tiempos de desarrollo de un medicamento con la IA o la seguridad? ¿Esto se puede comprometer de alguna manera? ¿El ir más rápido? ¿El ir más rápido puede que sea menos seguro? Eso es lo que quería preguntar.
No, de ninguna manera, porque al final lo que vamos a tener es un mayor número de datos en menor tiempo. Pero los datos necesarios para no comprometer la seguridad son imprescindibles. O sea, nadie va a hacer un desarrollo de un fármaco sin tener los datos necesarios. Lo que ganamos con la inteligencia artificial es que tenemos más datos en menor tiempo. Pero no nos falta ningún dato que lo que haga es exponer al paciente a ningún riesgo ni tener ningún tipo de problema de seguridad. La prioridad dentro del desarrollo de fármacos y dentro de los ensayos clínicos es la seguridad del paciente, lo primero, y luego que el fármaco sea eficaz. Pero lo primero es la seguridad. Y la seguridad se mira no solamente antes de intentar lanzar a la comercialización de un medicamento, sino que a lo largo del uso del medicamento comercializado siempre hay un seguimiento.
Y ya para acabar, ¿cuánto tiempo se tarda o se tardaba antes en hacer o en desarrollar, desde que se empieza a investigar hasta que se comercializa un medicamento, antes y ahora? ¿Cuánto tiempo puede reducir la IA todo este tipo de desarrollos?
Pues el periodo de patente desde que se registra una molécula son 20 años. A partir de los 20 años cualquiera puede hacer ese medicamento y es lo que llamamos ya que pasa a ser genérico. De esos 20 años, anteriormente se dedicaban entre 14 y 16 a realizar la investigación clínica, con lo que te quedaban para comercializarlo entre 4 y 6. Y ahora con temas de inteligencia artificial, reducción de riesgos, lo que se está intentando es casi bajar a la mitad el tiempo de desarrollo de los fármacos, con un mayor control de procesos, un mayor control de datos, y que eso nos va a hacer que no solo acortemos tiempo, sino que la calidad del proceso en sí sea mucho mejor. O sea, no estamos poniendo en riesgo ni la seguridad de los pacientes, ni el riesgo en sí.
Entiendo.
De nuevo medicamento, sino que lo que estamos haciendo es tener más datos para tomar decisiones, sobre todo los médicos y los investigadores, para el tratamiento de los pacientes.
Caray, Óscar, te había dicho que era la última pregunta, pero es que hablamos y se me vienen preguntas a la cabeza. Te tengo que hacer una más. Óscar, ¿esto ayudará a reducir el coste de los medicamentos de cara al público, por ejemplo? O sea, que se pueda comercializar durante más años y que sea más rápida su desarrollo gracias a la IA, ¿esto repercute en los costes? ¿Puede hacer medicamentos más baratos?
Pues seguramente que sí, porque en la actualidad el mayor problema que tenemos es que una de cada 10.000 moléculas que se empiezan a investigar son comercializadas, con lo cual el desarrollo de 9.999 son costes para las farmacéuticas que tienen que repercutir en su cuenta de resultados. Si somos más eficientes en los datos y en el tiempo de desarrollo de los fármacos, seremos más eficientes en el precio de venta que podamos tener de los mismos. O sea, eso es una cosa que están mirando muy bien las farmacéuticas, que al final es revisar cuáles son sus costes. Si antes de uno de 10.000 éramos capaces de sacar uno al mercado y ahora de cada 3.000 vamos a ser capaces de sacar uno al mercado, la repercusión del costo que tiene para la farmacéutica va a ser mucho menor y eso se verá en el precio de venta del fármaco en un futuro muy corto. Y además el fármaco será mucho más personalizado, con lo cual el coste que tenga para la administración será menor, porque utilizaremos solo los fármacos que sean eficaces y eficientes en el perfil de paciente necesario.
Pues Óscar Salamanca, presidente de la Asociación Española de Compañías de Investigación Clínica, que vaya muy bien estas 12avas jornadas anuales que hacéis, este próximo día 30, y oye, muchas gracias por haber charlado aquí con nosotros sobre todos estos temas. Muy
gracias a vosotros, un placer, y que todos tengamos alguna vez en la vida que ser pacientes y que el desarrollo farmacéutico nos ayude a vivir más y con mayor calidad de vida.
Hasta luego, sigue, sí. Un abrazo, gracias. De hecho es así, básicamente el avance farmacéutico nos ha llevado a obtener una mayor esperanza de vida. Bueno, no es muy difícil encontrar anuncios donde... Mira, tengo uno por aquí por el móvil, que me lo guardé por curiosidad, si me permitís. Un momento. Siento no ser rápido en estas cosas, pero... A ver, ¿dónde? Aquí está, aquí lo tengo. Mira, es curioso... Un anuncio de pastillas Crespo de mentol y cocaína que se fabricaban en Ávila. Estamos hablando de hace tiempo, o sea, se me ha venido ahora a la cabeza este anuncio, como otros, ¿eh? No, o dentífricos con uranio, no sé si era uranio o un producto radioactivo que le ponían al dentífrico. Pero me llamó la atención de pastillas Crespo de mentol y cocaína. De esto no hace tantos años, ¿eh? En conceptos de investigación. Va, cada seguida en parlarem del pols. ¿Para qué sirve tomar el pulso? Por cierto, encontrar un trébol de cuatro hojas está bien. Lo sabes que sí, ¿no? Pero encontrar algo que te simplifique las nuevas normativas de facturación es que está mucho mejor. Para cumplir con Verifactu no basta con suerte ni con un trébol mágico. Lo que necesitas es Contasimple by Cegid, que hace tu facturación más fácil, rápida y sin líos. Recuerda, Contasimple by Cegid.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Habrás visto la escena. Está Trump en el centro de la tarima roja y llega el turno de Pedro, le da la mano forzando la sonrisa y Donald se la estrecha y tira hacia él para vacilarle un poquito. Y el otro le ríe la gracia, claro, ¿qué va a hacer? Pero todo de buen rollo, ¿eh? Fue un poco como ver a un león divirtiéndose con un perrete.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Seguridad y diseño.
El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir... Y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete en Rioja.
Que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia... Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Feu mesura del pols, allò que poseu al dit, a veure com està, o aquests rellotges intel·ligents que et fan mesura del pols. És útil, això? Serveix per alguna cosa? Vull dir, clar, el rellotge o el que sigui ens dona la dada, però nosaltres la sabem interpretar o no. I després, relacionat amb això, què és la fibrilació auricular? De què va això? Doncs en parlem amb Vinscor, al Centre de Salut Cardiològica de Referència a Catalunya, concretament amb el doctor Tomás Bertolino, que és cardiòleg i expert en rehabilitació cardíaca. Tomás, buenos días, bienvenido.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Oye, ¿todavía sirve medirse el pulso en plan como se hacía antes, poniendo el dedo así en la muñeca y demás, ahora que hay relojes digitales y todo esto?
Sí, sí, sí. Incluso le diría que es el método más sencillo, práctico y fácil de reproducir en la casa, y esto puede ayudar a evitar un ictus e incluso salvarle la vida. El pulso cardíaco normal es como un reloj, súper regular. Puede ser más lento cuando uno está por ir a acostarse o tranquilo en casa, o puede ser más rápido si camina, si está ansioso, si hace actividad física, si mira un partido de fútbol.
Bueno, entonces, ¿cómo se hace adecuadamente? Primero, ¿cómo hay que hacerlo bien? Y después, si es importante, si realmente es, ¿cómo lo tenemos que interpretar esto?
Tomarse el pulso no es difícil, se colocan dos dedos, que es el índice y el dedo medio, sobre la arteria radial, que es la arteria de la muñeca, la que está al lado del pulgar, o más fácil si uno quiere, porque se siente mejor, en el cuello. Se cuenta 30 segundos y se lo multiplica por dos, y eso nos va a dar el pulso de un minuto, y ahí vamos a notar, cuando uno lo hace varias veces, nota esa regularidad. Y es importante porque hay una arritmia que se llama fibrilación auricular, que es la arritmia crónica más frecuente del mundo, y que esto da muchas veces síntomas, y hace que el corazón siga irregular. Entonces es fácil de detectar mediante la medición del pulso.
Ah, y esta, bueno, comentabas que sí, que es la más frecuente, ¿no? Te iba a preguntar si la fibrilación auricular es frecuente.
Claro, a partir de los 60 años es la arritmia crónica más frecuente, y se calcula que casi hasta el 2% de la población del mundo la tiene, e incluso uno de cada cuatro europeos, está calculado desde ya en el año 2018, va a sufrir un episodio de fibrilación auricular. Y lo peor es que mucha gente no sabe que la tiene.
Caray. Oye, ¿y por qué se produce?
La fibrilación es una arritmia que se produce en la cámara alta de del corazón, que se llaman las aurículas. Estas se van dilatando con los años. Esto hace que se desorganicen y el pulso sea irregular y a veces incluso rápido. Hay muchas causas secundarias, o sea, puede darse por infecciones graves, en cirugías, pero la causa más frecuente de esta arritmia es el paso del tiempo.
Ajá. No sé si esto, que sea irregular, por ejemplo, cuando nos tomamos el pulso o que ocurren este tipo de cosas, ¿por qué la hace peligrosa? O sea, ¿hay alguna razón?
Sí, sí, sí. El gran riesgo de la sangre es que cuando se hace irregular se estanque en el corazón, en estas aurículas, y esto forme coágulos. Estos coágulos pueden viajar al cerebro por las arterias, salir desde la aorta y producir incluso un ictus o un infarto cerebral. Se calcula que de la fibrilación auricular aumenta 5 veces el riesgo de ictus, es decir, de cada 4 o 5 ictus, aunque sea uno, está totalmente relacionado con esta arritmia. Claro. Y además aumenta mucho el riesgo de consultas, emergencias, hospitalizaciones a largo plazo, demencia vascular. En los grandes estudios muestran que hay un gran gasto en salud pública, en dinero, digamos, por la atención de esta arritmia.
Pues bueno, ya al menos ya sabemos algo si somos conscientes de lo que ocurre. Ya sabéis que AIMSCOR es el centro de referencia salud cardiológica en Cataluña y ahí también te pueden echar una mano si necesitas pruebas, cualquier concuda consulta. Ya sabéis que ahí está AIMSCOR, que te hace las pruebas inmediatamente, además. Doctor Tomás Bertolino, oye, muchísimas gracias por la charla y por estos consejos que nos has dado. Muy amable.
Por favor, hasta luego. Hasta bien.
Que prendre el pols, com sempre, aquí debajo del pulgar, agafes els dits i a veure com tens el pols regulars en aquest cas. Bé, ara arribem a 2:15, de seguida actualitzem la informació de serveis aquí a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Demà. A migdia COPE Catalunya tens una cita amb DKB Assegurances. Un temps de ràdio per explicar-te per què necessites una assegurança de salut, quin tipus d'assegurança mèdica necessites i per què fer-ho amb DKB. Aquí, a la sintonia de COPE Catalunya. DKB. Salud y aseguranzas médicas.
Ahora es mi madre quien necesita cuidados y en la residencia Los Hilos en el centro de Barcelona hemos encontrado ese cariño. Moderna, acogedora, con atención médica todos los días y nosotros estamos tranquilos. Infórmate en el 93 450 7000 o en bastondeoro.com. Más que cuidado, un hogar.
Doctor, sueño con una cocina preciosa, con un horno con cámara y una placa con extractor integrado que no hace ruido. ¿Qué es?
Es el síndrome de los Miele Cooking Days, con hasta un 15% de descuento en electrodomésticos de cocina.
Necesito la receta.
Solo hasta el 23 de octubre en distribuidores oficiales, tiendas Miele y Miele.es. Una vez Miele, siempre Miele.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja frente a una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado. Trasladana tenía un obrador, una panadería, y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil abrir esto?
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Demà, a migdia COPE Catalunya, tens una cita amb DKB Assegurances. Un temps de ràdio per explicar-te per què necessites una assegurança de salut, quin tipus d'assegurança mèdica necessites i per què fer-ho amb DKB. Aquí, a la sintonia de COPE Catalunya. DKB, salut i assegurances mèdiques.
Dia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. És el moment d'actualitzar la informació de serveis i comencem per la meteo. Les temperatures pugen, segurament ho noteu. L'aire és com més càlid, no? Fa una mica de cosa, fins i tot, a aquestes hores. Ja tenia aire escalés. És que les temperatures aniran pujant, sobretot fins ben bé divendres, dissabte, on tornaran a baixar. Bé, d'entrada de cara a aquesta tarda, què esperem? Esperem un predomini bàsic del sol pràcticament a totes les comarques. Això sí, al Pirineu i Prepirineu, evolució de nuvolositat i també cap a Terres de l'Ebre. Però no esperem pluja, no esperem pluja. On tenim els ulls posats, perquè de cara a demà dimecres pel matí, esperem un matí amb un predomini del sol pràcticament a tot el territori, alguns núvols d'evolució al Pirineu i un cel que bruteja. Aquell sol tèrbol, doncs és el que esperem per demà al matí. I pendents, molt pendents de les alertes de cara a dijous, però són alertes per intensitat de vent. Unes alertes que bàsicament estan pujant fins a alerta taronja al que és Costa Central i Catalunya Central i també Ponent. D'aquestes comarques estaran en una alerta per intensitat de vent. Per això serà de cara a dijous, veurem com s'actualitza la situació i com ho fa el Meteocat. I anem a veure com tenim la situació a la xarxa viària catalana. Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Què tal? Bon migdia, moltes gràcies. Doncs a veure, repassem aquesta xarxa viària en general tranquil·la. Ara no hi ha massa volum de trànsit. Com a incidències, tenim aquest vehicle avariat, que de fet ja porta algunes hores, a l'autopista AP7, al tram de Parets del Vallès. Encara mantenim un carril tallat en sentit nord, això vol dir en sentit Girona, i aquí sí que hi trobarem aturades de més de 4 quilòmetres entre Santa Perpètua, Mollet, aquesta zona de Parets del Vallès, tot aquest tram, autopista AP7, com et deia, amb retencions, uns 4 quilòmetres aproximadament en sentit nord, en sentit Girona, a causa d'aquest vehicle avariat que talla carril. També, com et deia, de moment, a la resta de la xarxa viària, també en aquestes vies que envolten Barcelona, parlem de circulació còmoda i fluida.
Roger, moltíssimes gràcies, que tinguis una molt bona tarda.
Igualment, a reveure.
Gràcies. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
Què tal, José Miguel, companys?
I avui tenim Champions, ja, eh? Ja tenim.
I a l'hora de berenar.
Al Barça, eh? Ja a quina hora juguen?
18:45.
Ostres, que aviat, no?
Bueno,
és necessari?
Sí. Sí, perquè el programa... Sí, per dos motius.
Sí.
Un. Perquè l'altre partit de l'hora del berenar és un potentíssim cairat al mati Pafos.
Oh! Partidazo, eh?
Això us passa per no votar la Superliga de Florentino. Aquests partits amb la Superliga de Florentino no es donarien com a Lliga de Campions. Es donarien com a grup C o grup D de la Lliga de Campions.
Meravella la teva agilitat per col·locar aquestes coses, eh?
I segon punt...
T'he d'admirar, t'he d'estimar.
És que avui el programa és brutal. Brutal, de Champions. Perquè tenim un Barça-Olimpiakos que afortunadament se'n va a l'hora del berenar, perquè si no coincidiria en la franja de la nit amb un Arsenal Atlético de Madrid.
Aquest és un partit d'aquells de fer afició,
esperi,
eh?
Esperi. I un Villarreal Manchester City.
Un altre partit per fer afició, eh?
Per això que, en certa manera, permetin que li digui que és una sort que el Barça Olympiacos, si focalitzem en el Barça,
sí,
òbviament,
sí,
que és el nostre negociat, se'n vagi a l'hora del berenar. 18:45, Montjuïc, evidentíssimament, tiempo de juego per seguir de prop el que passa en aquest tercer partit de la fase Lliga de la Lliga de Campions, o de la primera fase. No m'agrada dir-li fase Lliga, perquè com no és tots contra tots a doble volta, no és una lliga. Per tant, primera fase de la Lliga de Campions. Recordem el Barça, una victòria i una derrota. I arriba el conjunt grec que està entrenat per un vell conegut de la Lliga Espanyola, José Luis Mendilibar. Ex-Sevilla, ex-Eibar, etcètera. Analitzarem aquest encontre amb un tècnic espanyol que està treballant a la Lliga grega, Manolo Jiménez, un altre ex del Sevilla, que també va ser en el seu moment entrenador d'Olympiacos. En un partit en el qual, teòricament, ens hem escapolit d'un tema, perquè el Barça té signat un acord amb una VTC.
Amb una VTC. Amb Uber.
Bueno, que passin per caixa.
La notícia és la notícia, és el que toques.
Bueno, ja, sí, però si passen per caixa,
millor. Millor.
Ho dic perquè molts diaris, bueno, alguns diaris de difusió gratuïta d'avui de la ciutat venien fins al capdamunt de publicitat d'Uber. Vale?
Estem fent una bona campanya, i t'explico el per què, per totes aquestes lleis de la Generalitat que bàsicament, quan es posin en marxa, trauran Uber de la ciutat. Llavors hi ha una contraprogramació, per dir-ho així, publicitària d'Uber, en aquest cas, que ja es podrien recordar també de nosaltres.
Gràcies per introduir-me en el tema.
És el tema. I llavors,
el cas és que l'oposició a Uber és el taxi de tota
ja
la vida.
Els taxis i les BTCs no es porten a matar, bàsicament, per moltes raons, i hi havia una vaga convocada que s'ha desconvocat.
Per envoltar a Montjuïc, que hi hagués un problema circulatori, un problema de mobilitat, que afortunadament s'ha desconvocat. Això està esquivat. El que no està esquivat és el tema del Villarreal-Barça-Miami. Perquè l'últim moviment del Madrid sí? és portar el tema al Consejo Superior de Deportes per mirar de veure si el Consejo Superior de Deportes pot posar alguna barrera o algun fre perquè aquest Villarreal-Barça es jugui a Miami.
La veritat és que hi ha un fons de raó aquí, eh? Sí que és veritat que adultera la competició una mica i sí que és veritat que de cara als jugadors fer aquests quilòmetres, no ho sé. Des del punt de vista purament esportiu, sense entrar en la part de la pasta, home...
Si entrem en el tema de la pasta i si de veritat promocionar la Liga fora d'Espanya acumula un volum d'ingressos important,
sí,
notable, considerable, que faci que valgui la pena tot això, ja entrem en la següent pantalla. La següent pantalla és, aviam, això adultera la competició, sí o no? La resposta òbvia és que sí. Llavors són els dos plats de la balança que, de moment, el que hem
que
vist...
Que si val la pena que hi hagi un camp neutral i fer això des d'un punt de vista d'ingrés i visibilització i benefici de tots els clubs
clar,
de la Liga.
Perquè tu li preguntes a un jugador del Madrid què guanya portant-se el Villarreal-Barça a Miami si el Madrid està lluitant per la Lliga amb el Barça.
Oi, que guanya un de l'Espanyol o un del Girona.
Un de l'Espanyol o un del Girona o un del Betis. Per cert, aquests jugadors, a través dels seus capitans, van muntar una jornada de protesta, l'última jornada de Lliga. Vull dir que no està tan clara la cosa. Quan l'únic que demana, de moment, el sindicat de futbolistes, l'AFE, és que, escolti, informim, expliquim, doni'm algun document. La resposta de la Liga és, no sols no et dono el document, sinó que quan els teus fan l'aturada, despunxo la senyal de televisió, enfoco al cielo de Madrid o al cielo
d'on sigui. I aquí no passa nada, eh?
I civilinament ho faig coincidir amb un cairon de que els futbolistes d'Espanya a la Liga estan per la pau.
He de dir que el partit que
impressionant.
Va... Impressionant. Per ser justos, he de dir que el partit que va retransmetre Movistar Plus sí que va retransmetre aquest aturada.
Doncs mira, jo vaig posar la tele divendres per l'Oviedo Espanyol.
Tens raó, aquí
i
sí.
I em van regalar correcte, una bonica toma correcte aèria del nuevo Carlos Tartier.
Però després en el partit del Madrid Movistar Plus sí que va retransmetre perfectament l'aturada.
Home, és que què guanyes?
Amb això guanya que estiguis comentant i això va quedar malament, perquè tothom s'enterarà i no lo retransmites, pues estàs quedando com un ganyant.
Doncs el senyor Tebas no ho veu així. Ja li he dit, Arsenal, Atlético de Madrid, Villarreal, Manchester City, per arrodonir un gran calendari avui d'aquesta Lliga de Campions, juga també el Paris Saint-Germain, etc. De la resta del futbol, l'Espanyol retorna avui a la feina, enfoca cap al partit de dissabte davant de l'Elche, on estrenaran, lluiran aquesta samarreta presentada ahir del 125è aniversari del club, samarreta groga. El Quique Iglesias ens aproparà un primer impacte d'aquesta samarreta a la població blanquiblava. I del Girona hem de parlar d'un calendari, després de la bona actuació a Montjuïc davant del Barça, d'un calendari relativament fàcil, però també amb el seu caixa o faixa pels homes de Mitchell, perquè jugaran contra Oviedo, Getafe i Alavés. No ens enganyem, partits de la teva lliga, de la lliga ara mateix del...
Assumible, partits assumibles.
Però partits de la lliga del Girona.
No, i tant.
Que tenim data pel clàssic femení, Barça-Madrid, de la lliga F. 15 de novembre, Lluís Companys, 4 de la tarda. Agenda poliesportiva, a més del Barça-Olimpiakos, Aris Baxi-Manresa, a les 7 de la tarda, Eurocup, i Bahia Mare Granollers European League d'handbol, fase de grups.
José Luis, moltíssimes gràcies.
A vostè.
Que tinguis una bona tarda.
Ens ha quedat bé la secció igual en blanc, eh?
Com sempre, però és que ja saps que a vegades hi ha mosques que...
No hay manos pato.
Que no hay manos pato, no hay manos pato. José Luis, gràcies. Com passin 5 minuts de la tarda actualitzarem tots aquests titulars i d'altres Esports Cope amb el Joan Ballori i tot l'equip d'Esports Cope de Cope Catalunya. Va, que de seguida... Parlem d'un... El tema d'ara és un d'aquests temes socialment també compromesos per fer-te preguntes, eh? El repte de trobar feina quan tens un trastorn mental. En parlarem amb la Fundació Pere Mata sobre aquest tema i en parlarem aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra. Però abans, què tal el teu cor? Abans hem parlat amb Iscor, però jo t'ho recordo. Ja saps que Iscor és el centre de referència de salut cardiològica a Catalunya. A Iscor ja fan, són experts, són líders en cardiologia i rehabilitació cardíaca i cuiden del teu cor, doncs, realitzant aquestes consultes cardiològiques per fer una prevenció clara, per saber com estàs, per saber com et trobes, i a més tenen i poden fer tots els estudis necessaris al respecte. Ofereixen aquesta atenció ràpida, programen la teva visita per quan tu ho necessitis. Ja saps que pots trobar tota la informació al seu web, inscorbcn.com, inscorbcn.com.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven en cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. En una ayuda para emprender un nuevo proyecto. Vuelven en la piscina cubierta de tu barrio que te mantiene en forma. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das, vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar Prosegur Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Interruptores interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Las nuevas maestras de Telepizza son tan de aquí como quedar para comer y alargar la sobremesa hasta la cena. Nueva burgalesa maestra con pimiento asado y morcilla de Burgos. Y nueva pamplonica maestra con pesto y chorizo de Pamplona. Nuevas maestras de Telepizza. Recetas tan de aquí como Telepizza. Pídelas ya con tu 2x1 a domicilio. Telepizza.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones el viaje a tu destino favorito. Costas, islas, circuitos y muchos más con el programa de vacaciones económicas. Además, llévate 30 euros para tu próximo viaje. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quan estàs a l'atur i comences a buscar feina, sobretot amb certes edats, és sempre un repte complicat. És sempre un repte que t'has d'organitzar, has de fer feina per trobar feina. Bàsicament seria la feina, no? Quan tens un trastorn mental, això encara és molt més difícil per tot l'estigma que comporta i les pors i qüestions que hi ha darrere. La Fundació Pere Mata, de Reus, fa 20 anys que treballa per la inserció laboral. Treballa per trencar aquest rol de persones que tenen aquests trastorns mentals amb diferents vies, amb diferents maneres de treballar. I en parlem d'això amb la Maria Josep Delor, que és directora de la xarxa social de salut mental de la Fundació Pere Mata. Maria Josep, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ostres, és que, Maria Josep, estem parlant de que si ja trobar feina en si mateix moltes vegades és un procés dificultós, de paciència i de tal, és a dir, és la feina de buscar feina, quan pateixes un trastorn mental, això moltes vegades es converteix en una qüestió impossible.
Bueno, esperem que no es converteixi en una qüestió impossible i llavors per això hi ha els serveis especialitzats, no?, com els nostres de Fundació Pere Mata, per poder acompanyar persones que es troben en aquest procés. Però sí, realment, tens tota la raó, no? No és, ja és una part complicada per les pròpies persones que pateixen una problemàtica derivada de malaltia mental, fer el salt i dir em vull integrar la societat a través del treball, com també ho és per la societat, el fet d'integrar amb aquestes persones, donar tots els estereotips i tot l'estigma que hi ha al voltant de lo que és tota la problemàtica de salut mental.
Aquest és el problema, no? Possiblement que la societat té aquest estigma posat a sobre les persones que pateixen aquests problemes.
Pot ser un dels problemes principals, no? Pensem que no només hi ha estigma, sinó que també hi ha autoestigma. Les pròpies persones amb problemàtica de salut mental tenen un estigma vers elles mateixes, no? La seva autoconfiança i la seva autoestima és complicada quan han d'anar a fer una cosa en la que els ha d'acollir la societat. I és complicada per tothom, doncs més ho és encara. Sí, hi ha uns estereotips respecte a com són aquestes persones amb malaltia mental i, sobretot, com treballaran, no? Què és el que faran? És que faran moltes baixes? És que la seva malaltia es manifestarà quan estigui treballant? És que quan jo sigui company d'una o companya d'una persona que està treballant em dirà coses que no puc entendre? Em farà alguna cosa? No? Tot això són preguntes que probablement, quan no ho sabem, no estem informats respecte amb una situació que no té per què ser exclusivament la de la salut mental, però són qüestions que ens sorgeixen a totes les persones.
Sí, és una mica un peu entre el desconeixement, la por i l'estigma, no? Seria una qüestió així.
Exactament, és una mica així. Si nosaltres o poguéssim estar més informats i informades, si tinguéssim menys por respecte a les coses que desconeixem i a la vegada coneguéssim ben bé què és l'estigma de la salut mental i quines emocions ens genera, doncs probablement actuaríem d'una altra manera.
Maria Josep, per on es comença? A la Fundació, per on comencem? Per reconstruir l'autoestima o per sensibilitzar? Ostres, és que em sembla una feinaza i no sé per quin seria el primer pas quan passen aquestes coses, quan es poseu en marxa.
Bueno, nosaltres, per sort, ens toca treballar, sempre ho diem des de Fundació Pere Mata, en la part més sana de la persona, no? Els nostres companys de la xarxa de salut mental treballen directament amb la part més patològica, no? Són els que fan els ingressos, són els que fan les hospitalitzacions, són els que fan els seguiments, els que donen, no?, la medicació i emeten els diagnòstics. Però nosaltres, a Fundació Pere Mata, tot i que no tots són flors i violes, perquè us diria una mentida, sí que treballem amb la part més sana. Nosaltres treballem amb la part de les persones que volen anar a treballar. Per tant, ja ens estan manifestant una motivació. Si ens manifesten una motivació, vol dir que tenim camp per acompanyar. I la nostra feina, sempre ho diem, és una feina d'acompanyar a persones que volen fer coses. I en aquest cas, del que estem parlant avui, és de que puguin anar a treballar en un entorn protegit o en un entorn ordinari.
Com reaccionen les empreses davant d'una oferta de treball així?
Bueno, doncs reaccionen de moltes maneres. La primera de les coses és que ens han de fer una oferta de treball, que normalment no la tenim. És aquest l'inconvenient principal.
La primera pedra del camí ja és important, eh?
Bé, clar, la primera pedra no és que ens obrin la porta perquè els anem a explicar un projecte de volem, ens agradaria poder treballar. No, això bàsicament actualment sí que ja no és com fa 50 anys que la malaltia mental estava tancada cap dintre, sinó que ja ha sigut una cosa que ha pogut sortir cap a fora. Per tant, ens obren les portes, no? Perquè els anem a explicar projectes. El tema és, oferir una feina, bueno, això ja és molt més complicat. Això no és complicat, és recomplicat. I quan estem parlant, clar, de col·lectius que són vulnerables, però dins de la vulnerabilitat també hi ha col·lectius que com el de les persones que tenen una problemàtica derivada de malaltia mental, que encara ho és més, perquè hi ha un estigma que pesa increïble al damunt. Llavors, això ens fa molt complicat que ens puguin oferir llocs de treball. Tot i que no, impossible.
Doncs Maria Josep Delort, directora de la xarxa social de salut mental de la Fundació Pere Mata. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i felicitats per la feina que feu.
Moltes gràcies. Gràcies per donar-nos veu.
Sempre és un plaer. Sempre estem aquí per ajudar i donar veu a qui cal que parli. Doncs, i sobretot a feines com les que fan des d'aquí, des de la Fundació Pere Mata. Va, de seguida parlarem del menowashing. Ai, què és el menowashing? Ah, pues us ho explico després. Bé, jo tampoc ho tinc gaire clar, també t'ho he de dir. Però és, el tema és interessant, eh? El tema és interessant. Bromes a part, el menowashing té a veure amb la menopausa i us ho explico després. Abans us dic, no sé si necessites teràpia. Si necessites teràpia, hi ha un lloc idoni per això. El Centre de Psicologia Multidisciplinar Bocabella, que ofereix el coneixement doncs, de grans professionals amb qualitat, reconeguts, preparats, en confiança, empatia, en un entorn confortable, i el punt és aquest. Centre de Psicologia Multidisciplinar Bocabella, enfocant la psicologia des de molts punts de vista, des de molts fronts. On està? Doncs al passatge Bocabella número 7, al costat de la plaça Tetuan. I el seu telèfon, el 604 40 95 18. Si necessites teràpia, Centre de Psicologia Multidisciplinar Bocabella.
Si quieres mantener tu colesterol lejos, ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esportscope a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Abans, parlar de menopausa de les dones era una mena de tabú. Fa uns anys no es parlava, directament no es parlava perquè, no sé, feia vergonya, no sé què, surto del marc, jo què sé. Ara, afortunadament, això ha quedat en el passat i no només ja es parla, sinó que està el menowashing. Però què és el menowashing? Parlem amb la Clara Selva, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, per parlar de menowashing. Clara, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, és un plaer ser aquí amb tu.
Gràcies per atendre'm i dedicar-nos aquests minuts. Què és el menowashing? M'he quedat aquí.
Doncs mira, el menowashing, que ho has explicat molt bé, no? Fa referència a aquest ús del relat de la menopausa com una estratègia comercial, però on productes que són genèrics, molts cops són reempaquetats o presentats com a especialment dissenyats per aquesta etapa de la vida. I això a la pràctica, doncs, en què es pot traduir? Es pot traduir en promeses exagerades, en preus inflats i amb una escassa evidència sobre l'eficàcia real del que s'ofereix. És a dir, estem parlant d'alguna forma d'oportunisme comercial que disfressat també d'un discurs empoderador, de benestar, de cuidar-se, no? I després de tantes dècades de silenci, el que fa és instrumentalitzar la menopausa com un nou nínxol de mercat.
Ostres, doncs, la menopausa ha vingut al món voraç del màrqueting i del comerç salvatge, perquè entra dins d'aquest cercle. Però quin perill hi ha davant de tot això, d'aquest oportunisme, per dir-ho d'alguna manera?
Mira, els perills és sobretot la remedicalització de la menopausa, no? El presentar-se gairebé com si diguéssim com una malaltia crònica que requereix d'intervenció constant, i això també alimenta doncs, pors infundades i promou aquest consum de tractaments que no sempre són necessaris o segurs. Aquesta visió el que fa és patologitza, no? la menopausa, i el que fa és eclipsar el que tu deies molt bé al principi, que és aquesta comprensió de la menopausa com una transició fisiològica, diversa, natural i multifacètica, és a dir, que cada persona la viurà a la seva manera i cada persona potser pot necessitar alguns acompanyaments, però cadascú els seus.
Aquestes, però està regulat això, no? O no?
Bé...
És que t'ho pregunto perquè l'altre dia precisament estava parlant de la regulació de la publicitat en aquestes qüestions de fer publicitat que, bé, que no sigui enganyosa, si em permeteu, no és que sigui acusant ningú d'enganyar, no? Però sí que segurament sempre està al límit de jugar que sí, però no, saps, allò d'estar a la frontera.
Exacte. Sí que és veritat que hi ha algunes certificacions i sobretot, per exemple, aquí m'agrada molt parlar de Regne Unit, que és el país que sempre va a l'avançada, no? En tots els termes de climateri i menopausa. Allà, per exemple, tenen un segell molt clar, que és l'EMTIC, que aquest permet identificar productes considerats com a amics de la menopausa sense que això impliqui un sobrecost ni preus inflats. És a dir, és una forma d'obtenir una distinció. Les marques han de complir, per tant, uns criteris específics que estan avalats tant per la ciència mèdica, que això és molt important, com estan avalats per les dones o per altres persones que transiten la menopausa. Si bé és cert que aquí tenim algunes iniciatives, encara no hem arribat a aquest punt de segells com aquest.
Escolta'm, Clara, hi ha discriminació envers les dones que tenen menopausa?
Clar, les vivències del relat són molt diferents, però sí que continuen, les recerques sí que es continua apostant sobretot doncs, per certes discriminacions, sobretot si pensem en el món laboral, no? Perquè és una etapa, com diem, natural, però tot i així doncs, les organitzacions encara no són suficientment conscients. Parlem que no és desatenció, sinó que és aquesta espècie de ceguera, no? Que encara... Doncs,
no s'ha normalitzat, o sigui, no, seria això, que no és una qüestió que... Ho trobem normal que s'arribi a aquesta etapa de la vida.
Sí, que molts cops es veu com un tema individual de la persona i que no tenim en compte que lluny d'aquesta responsabilitat individual de la persona també hi ha moltes coses que com a ens organitzatius, com a empreses, podem fer i són coses amb un baix cost i que poden millorar molt el trànsit vital d'aquestes persones.
Què es pot fer davant d'això? Vull dir, quan parles de tàctiques de baix cost, quines podrien ser?
Mira, potser, per exemple, com el que estem fent ara, normalitzar la conversa sobre la menopausa. Això que estem fent, aquesta conversa que al final això arriba a tothom, doncs normalitzar-ho dintre dels espais de treball. Crear aquests espais de diàleg compartit i, doncs, per exemple, punts de treball, que hi hagi punts de treball on hi ha llocs de ventilació, que hi hagi més fonts d'aigua potable, que no siguin aquell passadís que has d'anar expressament, no? Vull dir, que estiguin repartides. Vull dir, hi ha petites accions, o per exemple, el vestimenta, no? Hi ha uniformes que són poc transpirables o codis de vestimenta que no ajuden en aquest sentit, més enllà de totes les eines que tenim, que són per algunes organitzacions de més flexibilitat horària o de teletreball, per exemple.
Tornant a la voracitat comercial i aquest aprofitament d'un nou nínxol de mercat, com seria la menopausa, si em permeteu parlar en aquests termes voraços comercialment parlant, es pot evitar que no sigui tan... Perquè jo entenc que hi hagi una oportunitat, ostres, doncs anem a vendre, a comprar, però aquest menowashing, és a dir, aquest vendre productes que igual tampoc són necessaris o sobremecalitzen, etcètera, es pot evitar?
Es pot evitar, bueno, necessitem més informació rigorosa que ens permeti doncs, reconèixer els canvis que s'associen a la menopausa i, per tant, també que ens permeti tota aquesta informació prendre decisions informades, que penso que això és l'abast i la clau de tot plegat. Per tant, també cal, més enllà d'evitar-ho, el que hem de pensar és que no hi ha receptes miraculoses. Jo penso que aquesta és la base i que, per tant, el que és més important són els hàbits, és a dir, mantenir una alimentació equilibrada, important cuidar la salut física i mental, fer activitat física regular, descansar bé, no? La relaxació, meditació, és a dir, totes aquelles accions que són pròpies del nostre radi d'acció i... En tot cas, que quan tinguem, si veiem que amb això no és suficient, clar que sí que recorreguem a professionals de la salut especialitzats en climateri i en menopausa que puguin ajudar-nos, però sempre des de l'evidència científica.
Doncs aquesta seria la situació, l'evidència científica i calma, bàsicament calma en aquest cas. I em queda una frase que acabes de dir, Clara, que és no hi ha productes miraculosos. Això s'aplica a la menopausa, s'aplica a aquesta etapa de la vida i s'aplica pràcticament a tot. És més, diria a tot. Clara Selva, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, escolta'm, gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Ha estat un plaer acompanyar-vos.
El plaer ha estat nostre. Bé, doncs ja veieu, és que quan la voracitat entra, entra, i la publicitat i el màrqueting és el que és, i s'ha de vendre, s'ha de vendre, i s'ha de transmetre el missatge. I gràcies a la publicitat, doncs, molts... negocis són reconeguts. Bé, estem a punt d'arribar a les dues. Ara de seguida continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Rebin la salutació del que els ja ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz. Que acabin de passar una molt bona tarda.